Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Molt bon dia, molt bon diumenge i benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Paraules de vida. Encetem temporada en un cap de setmana molt important per Montserrat, ja que s'ha donat el tret de sortida als actes del seu mil·lenari, uns actes que Catalunya Ràdio i també el Paraules de Vida seguirem de ben a prop. Com és habitual en els nostres inicis, avui compartim conversa amb el bisbe d'Urgell, amb Joan Enric Vives. Data també important per al seu bisbat és la del dissabte 21 de setembre, quan es farà l'ordenació episcopal del bisbe coadjutor d'Urgell, Josep Lluís Serrano, un nomenament que es coneixia fa unes setmanes. I una temporada més comptarem amb Francesc Romeu, i ja són 20 temporades amb en Francesc Romeu i el seu comentari setmanal, i també amb en Fernando Cordero, que ens acompanyarà des de Sant Pere de Roma cada primer diumenge de mes. En aquest cas, fem avui una excepció i en Fernando ens acompanyarà el proper diumenge puntual amb la seva cita amb tots nosaltres per explicar-nos l'última hora del Vaticà i també del Papa Francesc. Som-hi, que comenci el Paraules de Vida d'aquest diumenge 8 de setembre. Doblement pobres són les dones que pateixen situacions d'exclusió, maltractament i violència. Papa Francesc.
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Senyor bisbe, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia a tots.
Un Paraules de vida que, de fet, avui iniciem la temporada, i en aquest cas també per mi especial, senyor bisbe, perquè per mi és la 20a temporada al capdavant d'aquest programa, que va començar un octubre de l'any 1986 aquí a Catalunya Ràdio, al programa religiós de Catalunya Ràdio. Suposo que també posant valor a això, no?, que la Ràdio Nacional de Catalunya tingui un programa dedicat a la religió.
Enhorabona, perquè això són coses molt importants i que no es veuen. Precisament 20 anys ja t'estàs llevant a la matinada tremendament i ens fas llevar per escoltar-te. Molt bé, doncs enhorabona a tots els que ens segueixen i que el poden sentir. És veritat que avui dia tots els programes es poden sentir a altres hores del dia, certament un gran progrés. Però, doncs, agraïts, agraïts.
Parlem de fet, en els propers minuts amb el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, amb Joan Enric Vives, perquè, de fet, és un mes important, no?, per la diòcesi d'Urgell i per Andorra, en aquest cas, amb l'elecció del bisbe coadjutor d'Urgell, que ho coneixíem fa unes setmanes, en Josep Lluís Serrano, ara és el bisbe electe, però d'aquí a pocs dies, de fet, la setmana que ve, dissabte que ve, ja prendrà possessió, serà l'ordenació episcopal d'un bisbe que vostè deia el dia de la presentació, deia que era un home molt esperat al bisbat.
Sí, vostè deia que aquest mes de setembre, certament aquest mes de setembre nosaltres el comencem ja pujant a Núria el dia de la Sant Gil, patró dels pastors, i fem una gran festa, és molt bonica, i fem una processó. Va poder-hi venir també la consellera de territori i portaveu, i després ja han vingut aquests dies. Avui, en aquest diumenge, celebrem la festa de la Nativitat de la Mare de Déu, que entre nosaltres s'anomena de les Mares Déus Trobades, i que és precisament la festa de Meritxell i la festa de Núria. L'una, Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, i l'altra, Núria, patrona de tot el bisbat d'Urgell. Per tant, és un dia de molta felicitat. I després, això que vos dèiem, el dia 21, d'aquí 15 dies, diguem, encara que serà dissabte, la festa de Sant Mateu, l'apòstol, serà el moment que rebrà l'ordenació episcopal aquest prevere de la diòcesi de Tortosa, de Tivissa, concretament, que s'ha anat preparant en diversos llocs, des dels estudis, però també la vida pastoral dels pobles petits de la seva diòcesi, però també i sobretot, més aviat, entorn a la dimensió diplomàtica que exerceix l'Església Catòlica des del Sant Pare i tots els nuncis, amb la Secretaria d'Estat, i ha estat a diversos llocs del món, també doncs aprenent i alhora desplegant aquesta diplomàcia de la pau. El Vaticà no vol tenir diplomàtics arreu del món per no sabem quins temes o per treure'n no sé quins profits. Més aviat, sempre treballant per la pau, per la concòrdia, per la avinentesa i la fraternitat entre tots els pobles del món. Ell ha treballat en aquest camp fins, precisament, el dia 1 de setembre, que ja va retornar a Catalunya. Aquests dies està fent uns dies de recés, d'exercicis espirituals, per preparar-se en el seu cor i en el seu esperit per aquest dia 21, i després vindrà que per la imposició de mans dels bisbes assistents presidirà la celebració l'arcabisbe substitut de la Secretaria d'Estat, Monsenyor Edgar Peña. Doncs serà el moment en què ell i tots els altres bisbes assistents li imposarem les mans, es dirà una llarga pregària consagratòria i després li donaran els elements distintius d'un bisbe, les evangelis, la mitra, l'anell, el bàcul, l'abraçada de pau. Tot això per significar que la persona del bisbe Josep Lluís ha estat agafada per l'esperit i portada a ser ministre de l'Església, és a dir, servidor de tots els servidors.
Vostè deia que durant la presentació del bisbe Josep Lluís deia que la Santa Seu havia tingut, en aquest cas, doncs, especial sensibilitat per posar un bisbe coadjuctor a Urgell. Parlava d'una persona políglota, una persona molt preparada, una persona que en sap molt de diplomàcia, que en parla molts idiomes, que sap de moltes sensibilitats i que era la persona esperada i la persona necessària per començar a preparar aquest relleu, no?, per quan arribi el moment?
Sí, certament. No és encara, ell ve de bisbe coadjutor, que costa una mica de dir, però ja ho anem aprenent. Jo també en vaig ser, amb el bisbe Joan Martí Alanis. Jo havia estat 8 anys a bisbe auxiliar de Barcelona i el papa em va enviar a Urgell l'any 2001 i vaig estar un parell d'anys aprenent, acompanyant, coneixent el bisbat, coneixent també tot el que significa ser copríncep d'Andorra el dia que em toqui ser-ho. Doncs allò va esperar uns 2 anys i després el bisbe Martí es va jubilar, va passar a ser bisbe emèrit d'Urgell, i això és el que també, diguem-ne ara, a petició meva, jo també ho he demanat, això, per aquí i per allà es llancen a vegades o falses notícies. Estem molt envoltats de gent sense escrúpols que inventa, que no sap res, però que ho inventa, i a vegades, i generalment, amb malícia. Però estem molt ben avinguts. Jo vaig demanar que un dels candidats fos considerat aquest que finalment el papa ha escollit, el bisbe Josep Lluís Serrano Pentinat, aquest prevere que té 47 anys, és jovenàs, però que està ben preparat. És veritat que cal que aprengui a fer de bisbe, això tampoc. S'improvisa, eh? Una cosa és que ell té un bagatge molt bo, molt més bo que el que jo duia quan vaig arribar aquí, no cal dir-ho, perquè ell s'ha preparat precisament per aquesta diplomàcia, per aquesta pau, per aquest tractament amb els polítics, d'allà on ha estat. Per exemple, ell ha estat treballant per la diplomàcia de la Santa Seu a Moçambic, a Nicaragua i al Brasil, i ara en vol en el nucli més pròxim a la Secretaria d'Estat, el secretari, el cardenal Parolin, i aquest que, juntament amb l'arcabisbe Gallagher, és l'arcabisbe que porta els temes interns, Edgar Peña Parra, un veneçolà. Per tant, aquesta preparació la té certament, i després ara haurà d'anar veient, doncs, això, un bisbat rural com el nostre, un bisbat que té molt d'extensió, el més gran de tot Catalunya, però això no treu que la població no és tan gran, no tenim tampoc tantíssims capellans, tantíssimes vocacions. no hi ha tanta gent de la vida religiosa com ens agradaria, però hi ha un laicat molt ferm, hi ha persones molt bones, hi ha gent molt maca, hi ha gent molt servicial. Uh-huh. I som l'Església de Jesucrist que venim. Doncs aquí contem que almenys al segle VI ja hi havia un bisbe, el bisbe Sant Just d'Urgell, que ja afirmava en un concili, i per tant ens la trotraiem molt enllà, no? I després ha estat el bisbat que sempre ha persistit, perquè per més que va haver-hi la invasió musulmana, aquí sempre hi va haver bisbe, van matar el bisbe, però en van elegir de seguida un altre. I hem estat, diríem, els que hem conservat tantes coses, entre ells la llengua catalana, que aquí, a Organyà, en el nostre bisbat, és on es van trobar les homilies d'Organyà. I així podríem anar dient altres coses. Tenim la catedral romànica, l'única de tot Catalunya que hi ha, molt bonica i preciosa, i tenim moltes i moltes esglésies romàniques amb moltíssimes pintures, algunes foren arrencades, estan als museus, però d'altres s'han pogut conservar. I tots els que veniu pel Pirineu poden venir-hi, doncs ja ho sabeu, és unes comarques doncs, molt boniques. No?
Uh-huh. El senyor bisbe sempre, des del Paraules de Vida, també doncs, anima la gent, els oients, a que passin per les muntanyes, per la seva diòcesi, per la seva terra, que és, com diu, envoltada de natura. Senyor bisbe, de fet, el bisbe coadjutor d'Urgell, electe, Josep Lluís Serrano, deia el dia de la seva presentació que arribava amb respecte i devoció i sempre amb esperit de servei.
Sí, ho deia molt ben dit, amb unes paraules necessàriament breus. Ell tampoc li tocava, pobre, començar allà a fer una perorata. Primer perquè també li fa molt de respecte, no? Després ens hem anat parlant, ens hem anat tractant, lògicament, des d'aquell 12 de juliol, ara ja 8 de setembre, doncs ens hem anat tractant i hem pogut anar parlant moltes qüestions. Però és normal que ell vingui, diríem, aprendre, vinga, conèixer-ho. Jo he estat, la meva missió a l'Església que m'han demanat els meus superiors ha estat unes altres, no? Ha estat a Moçambique i a Nicaragua i a Brasil, com us deia, o ara al nucli de la Santa Seu, la Secretaria d'Estat, cosa que altres capellans no han estat en aquests llocs, no? Han tingut unes altres experiències. Però el dia a dia de la Tarraconense, de la Conferència Episcopal Espanyola, de tot el que diríem s'ha viscut també políticament en el país, a Catalunya i a Espanya. Ell ho ha seguit com un català més, però per més que no vulguis, la seva línia de dedicació, de missió que se li encomanava, era tota una altra. Per tant, és ara que d'alguna manera doncs, ell vindrà a arrelar-se encara més, a conèixer les peculiaritats de l'Església que fa camí a Catalunya.
Uh-huh. Senyor bisbe, què li explicarà vostè o quin consell li donarà quan comenci el magisteri com a bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano? O què li diria vostè?
Jo n'he parlat i parlaré a la diòcesi el proper diumenge al Full, faré un escrit en el qual invito a pregar pel bisbe Josep Lluís que el Senyor ens envia i faig una mica de descripció del que el bisbe avui, cada època, ha d'encarnar-ho de forma una mica diferent, responent a les necessitats i també les expectatives dels homes de les terres on ell ha anat a servir. No és el mateix avui ser bisbe, jo que sé, en un país de missió, com pot ser doncs, llocs de l'Àfrica o llocs de l'Orient Mitjà, que ser bisbe amb cristiandats antigues com la nostra, o ser bisbe, com estem veient en el viatge del Sant Pare d'aquests dies, a zones molt remotes on a vegades els catòlics són una minoria, una altra cosa és països d'antiga cristiandat com la nostra. És diferent a tot arreu. Però el bisbe ha de ser algú que s'entregui. Al final és un apòstol, és un successor dels apòstols que ha de seguir Jesucrist, ha d'estar molt enamorat de Jesucrist, que ho estigui, és el que jo li recomanaré, sé que ho és, però alhora ho hauria d'estar encara sempre més i més. I alhora, doncs, que sigui una persona molt que estimi molt a la gent, que s'entregui a la gent, a tothom, sense distinció, per crear unitat, per crear també esperit de servei, per crear la bondat que voldríem que tots els homes i dones tractessin de viure. Això és el que Després hi ha temes que són concrets, per dir-ne d'actuals. Doncs, home, actualment la sensibilitat per la cura de la creació, aquesta és una dimensió molt important que també el Papa Francesc ens està recordant a tots, però també als bisbes, no? Igualment la sinodalitat, que vol dir fer camí junts. Bé, sempre l'Església ha estat sinodal, però ara un bisbe ens ha de comptar amb tothom. No pot anar ell sol fent el que ell creu i creient-se imbuït d'una autoritat que no tingués res a veure a deixar-se ajudar pels seus germans en l'Església. No, el bisbe ha de ser un bisbe sinodal. I això vol dir diàleg, vol dir comunió, vol dir participació, vol dir missió, vol dir comptar amb tothom, vol dir fer una realitat que no sempre és fàcil d'anar tirant endavant. Ell és el que va davant, és el responsable. Però, com diu el Papa, a vegades ha d'anar davant, marcant el camí, però el bisbe, com a bon pastor, també ha d'anar al darrere, empenyent les ovelles que els costa caminar, els més febles, i a vegades al mig, juntament amb el ramat que sap trobar les pastures, sap trobar els llocs, i ell també segueix com un més. Per tant, aquesta imatge del bisbe una mica senyor o senyor feudal, per més que aquí el bisbe també tindrà el títol de copríncep d'Andorra, que és un fet molt únic i que a vegades ho distorsiona una mica, perquè pot semblar que el bisbe és això, un príncep, i no ho ha de ser. El Papa insisteix, no sigueu prínceps, sigueu bisbes, pastors, sigueu germans grans, però això és cert. De tota manera, el que hem de buscar és això, no? Acompanyar el poble de Déu, ser exemplars, i també, per dir-ne un altre de destacat, un element molt important és anunciar l'Evangeli. El bisbe ha de ser coherent en viure l'Evangeli ell i ajudar-lo a viure els que l'envolten, els germans. Tenint les portes ben obertes, una església que vol estar oberta a tots, en sortida, que estima a tothom, que no posa les portes tancades per a ningú. Una església misericordiosa. Bé, podríem dir molts elements, i entre és evident, el bisbe és un home d'oració, és un home de sagraments, és l'home del govern, és l'home de la paraula de Déu i la predicació, és l'home de la germanor i del profetisme, també vas. Cal poder-li dir a la societat, el bisbe també té una dimensió en nom de la comunitat cristiana a la qual representa, per demanar-li doncs, uns determinats camins de justícia, de servei. Per exemple, un bisbe avui no es pot, diríem, anar a quedar al marge de tot el neguit que hi ha per l'habitatge, tantes persones joves i grans, i persones que perden els pisos, etc. I tot el neguit que hi ha, també pels alcaldes i les autoritats, que jo ho veig i m'ho diuen. Bé, doncs ha d'estar sensible a això i veure què pot fer des de la diòcesi. Però alhora el mateix tema dels emigrants.
Aquest lo volia comentar, exacte, sí, sí. El tema de la immigració.
Que avui veiem, no?, que hem d'estar tancats o oberts. Han de guanyar les actituds molt de tancades i exclusivistes i d'alguna manera xovinistes, alguns dirien feixistes. No, de cap manera. Nosaltres hem de ser germans, proposar la fraternitat i saber que la gran majoria el que faran és arrelar-se al país, viure-hi i aportar riquesa, no? Catalunya necessita ser gran i plena. I Andorra igual, però això també es farà amb aquests que vindran a fer-se uns més del nostre poble.
De fet, el Papa ho deia clarament, no?, fa uns dies, no?, que rebutjar la immigració és un pecat, no?
És un pecat, sí. Clar, això el bisbe ho ha de recordar, que a vegades això el fa una veu incòmoda, una veu profètica, i a vegades els profetes ho hem vist amb Joan Baptista i ho hem vist amb tants altres màrtirs que per dir la veritat, doncs, han sofert molt. Però també hi entren altres temes, que a vegades a mi costen aquí alguns disgustos amb grups que no ho veuen igual. Defensar la vida en totes les seves fases, defensar els ancians, els més precaritzats, i que a vegades una societat còmoda o potser també que amb un bonisme potser no prou ben entès, doncs voldria liquidar els problemes o se n'ha de parlar d'aquests temes amb una més amb major seriositat, certament. Però, és a dir, que el bisbe és també un defensor de la vida i un defensor dels més petits, dels més pobres, d'aquells que no tenen defensor. El bisbe ha de ser defensor de tots, no? I a vegades això també et porta a no ser comprès, a semblar que no estàs en allò que la gran majoria està dient, no veu, o la veritat no es troba per majories, no és per votacions de parlaments, la veritat, sinó que aquesta veritat de què parlem sobre l'ésser humà, sobre l'existència o no de Déu, sobre el sentit de la meva vida, vol dir altres coses, no?
Senyor bisbe, s'ha esgotat el temps, però sí que, com sempre, ja sap que comencem amb vostè i m'agrada que adreci també unes paraules pels oients del Paraules de Vida en aquest inici de curs i amb aquests reptes que, com ara vostè deia, la gent gran, la soledat, la immigració, l'habitatge, són problemes que hem d'anar afrontant i suposo que entre tots plegats, oi?
Certament. O amb els oients d'aquest programa, doncs, que valorin en la mesura que puguin la bona informació que hi reben a través d'aquest programa i també la reflexió. A vegades no és només rebre molta, molta informació, sinó que ens ajudin d'alguna manera a reciclar-la, a veure-la, a valorar-la, a tenir una valoració dels temes. Jo crec que això ho intenta el teu programa de Paraules de Vida i en això crec que fem un servei, que tu també el fas, breu, humil, no és l'únic, s'ha d'ajuntar amb altres coses, a vegades hi ha textos escrits. Per tant, aquest programa que ajudi. Un bon curs.
Doncs gràcies, senyor bisbe, com sempre, per acompanyar-nos en aquest inici de temporada.
Molt bé.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
I abans de marxar, torna el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu per 20a temporada. Francesc, bon dia i ben retrobat.
Molt bon dia i ben retrobats. Des de primers de juliol, que vam acabar la temporada radiofònica, fins avui s'han produït tot un seguit de notícies que val la pena que les recuperem. La primera d'elles és que a primers de juliol es va publicar els materials de treball per la segona sessió del Sínode de Bisbes sobre com ser una església sinodal missionera i que se celebrarà aquest mes vinent, a l'octubre, a Roma. Val a dir que els materials que s'han presentat ara són un molt bon resum de tot el que es porta treballat des del 2021, tant a nivell diocesà com estatal, com continental i universal, inclòs el que es va treballar a Roma l'octubre passat. Una segona notícia de primers de juliol va ser la decisió per unanimitat del Parlament de Catalunya de concedir la medalla d'honor en categoria d'or al monestir de Montserrat en motiu de la celebració del seu mil·lenari i que es farà en una cerimònia aquest proper dimarts, 10 de setembre, coincidint amb l'inici dels actes institucionals de la Diada de Catalunya. Val a dir que, malgrat els actes de protesta que aquesta decisió va provocar, promoguts per un grup considerable de víctimes d'abusos per part de l'Església, no es va revocar el guardó. I el Parlament va reconèixer que, a pesar dels errors ocorreguts tristament, l'Abadia de Montserrat és una institució mil·lenària. Una tercera notícia a mitjans de juliol va ser el nomenament per part del Papa Francesc d'un bisbe coadjutor d'Urgell que pugui substituir el bisbe Joan Enric Vives, que pocs dies després ja complia els seus 75 anys d'edat. Val a dir que aquest nomenament és sempre molt delicat perquè comporta un càrrec també polític i estatal, com és el de ser el copríncep d'Andorra. En un moment en què l'altre copríncep, que és el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, està immers en una difícil inestabilitat política, creiem que la Santa Seu ha estat molt sensible a aquest fet i ha escollit un capellà català amb un clar perfil diplomàtic, atès que ja treballava a l'anunciatura i per la secció per als assumptes generals de la mateixa Secretaria d'Estat del Vaticà, i té una llarga carrera diplomàtica a Moçambic, a Nicaragua i al Brasil. Es tracta del capellà tortosí Josep Lluís Serrano Pentinat, de 47 anys, nascut a Tivissa, a la Ribera d'Ebre, format al propi seminari tortosí i ordenat de capellà el 2002 a la catedral de Tortosa. Després d'una molt bona experiència pastoral en terres tortosines, va estudiar teologia i la carrera diplomàtica a Roma. Alguns capellans de Tortosa destaquen d'ell el seu esperit humil i la seva gran capacitat intel·lectual. Des del nostre programa li donem la benvinguda. La quarta notícia ha estat la carta que el papa Francesc va escriure a mitjans de juliol i que va fer pública a primers d'agost sobre el paper de la literatura en la formació dels capellans i que ell amplia a tot cristià. El papa recomana llegir novel·les i poesies com una manera de conèixer i de dialogar amb el món, per entendre les diverses cultures i fins i tot per trobar una mica de pau que a vegades no es pot assolir amb la pregària. Si fem una mica de previsió per aquest nou curs que comencem, tinguem en compte que ben aviat començarem l'any jubilar del 2025, que el papa Francesc ha dedicat al tema de l'esperança i també de la paciència. També tinguem en compte que aquest curs hi poden haver canvis episcopals, atès que ja són 10 els bisbes espanyols que tenen més de 75 anys i encara segueixen en el seu càrrec. Però dels 10, 5 estan ben a prop nostre i són el cardenal Omella a Barcelona, el bisbe Joan Enric Vives a la Seu d'Urgell, el bisbe Agustí Cortés a Sant Feliu de Llobregat, el bisbe Sebastià Taltavull a Mallorca i el bisbe Salvador Jiménez a Lleida. Per acabar, recordem que aquests dies el papa Francesc està de viatge apostòlic a l'extrem asiàtic, a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Timor Oriental i Singapur, alguns llocs on els cristians són una ínfima minoria. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest diumenge, que litúrgicament és el 23è de durant l'any, coincideix amb la festa de la Nativitat de la Mare de Déu. Aquest dia celebrem a Catalunya el Dia de les Mare de Déus trobades. Unes Mare de Déus que, segons la tradició, van ser amagades durant la invasió musulmana i després trobades misteriosament. Aquesta data també és significativa perquè era el dia en què se celebrava la festa de la Mare de Déu de Montserrat fins que l'any 1881, en ser declarada patrona de tot el Principat de Catalunya, va passar a celebrar-se el 27 d'abril. Avui és un dia de gran significació espiritual a Montserrat, perquè amb una solemne celebració de l'Eucaristia s'obre el mil·lenari de la fundació del monestir. Entre molts dels documents relatius a aquest santuari, n'hi ha un de molt breu i molt estimat per la pietat dels cristians catalans: la visita espiritual a Nostra Senyora de Montserrat, patrona de Catalunya, escrit pel bisbe de Vic, Josep Torres i Bages, i va expressar la seva devoció a la Mare de Déu i la seva profunditat teològica, en especial a les advocacions que dirigeix a la Verge de Montserrat. A la primera advocació es dirigeix a la Mare de Déu amb aquestes paraules: Verge prodigiosa, tron puríssim, on reposa l'eterna saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació. Aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida. Les paraules del bisbe Torres i Bages ens animen a fixar la fe cristiana com a fonament de la nostra vida, especialment en aquest moment de la nostra història religiosa. Més endavant, a la quarta advocació, hi llegim: Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya l'esperit de discòrdia i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans. Que oportuna resulta per avui i per sempre aquesta crida a la fraternitat entre tots. El bisbe Torres i Bages acaba demanant a la Mare de Déu una pau cristiana i perpètua als pobles de Catalunya. Déu vulgui que aquest desig de pau es faci extensible a tots els pobles del món, especialment en els territoris que pateixen algun conflicte bèl·lic. Benvolguts germans i germanes, estic segur que aquestes expressions del bisbe Josep Torres i Bages han trobat ressò en la vostra memòria i en la vostra consciència. Aquest bisbe demanava convertir la visita espiritual en una estona de companyia a la Mare de Déu de Montserrat, acompanyant cada una de les seves advocacions amb la pregària de l'Ave Maria i el Glòria Patri. Potser seria bo que ho féssim durant el mil·lenari, que avui s'obre, pregant per les intencions del Sant Pare, de tota l'Església, de la nostra terra i de tot el món. Fem-ho ara que estem a poques setmanes de l'inici de la segona sessió de la 700a Assemblea del Sínode dels Bisbes sobre la sinodalitat. Us desitjo a tots una joiosa diada de l'11 de setembre. Que la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, intercedeixi per nosaltres.